pròpia conselleria qui vetlli pel bon funcionament i pugui sancionar qui faci un ús fraudulent de la marca.
Són les 6 i 4 minuts actualitzant notícies a l'informatiu vespre de les 7.
Més informació a ib3notícies.com.
Aquesta és la setmana en què s'ha aprovat la primera vacuna contra la Covid-19 autoritzada per Gran Bretanya per administrar als seus ciutadans. Ara veurem si és definitiu. Gran Bretanya diu que s'ha pogut avançar perquè ja estàvem preparats, que la vacuna els ha agafat amb els deures fets i per això l'han pogut aprovar més aviat que els Estats Units o que Europa, per exemple. Ara hi ha pressa perquè aquesta pandèmia ens està posant al límit. Quantes vegades hem xerrat de la importància de la investigació en salut? Quantes vegades ho han reclamat associacions, pacients, professionals? Està clar que la investigació no és a curt termini, però què important és que la malaltia t'agafi amb els deures fets o el manco t'agafi fent feina. Canviarà això el panorama de la investigació a Espanya, Europa i el món? És l'única manera d'avançar.
Benvinguts a Vitamina 3, el suplement de salut d'IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Porta'm al ball, avui que ve tothom, avui és quan hi hem d'anar. Ai, Dolors, vindré cap al tard, amb un cop de cotxe i t'esperaré a baix. Dolors, avui entre els caps no hi haurà mirades de complicitat. Ni Dolors, cap dit despistat que fregui una esquena per casualitat. Avui, Dolors, jo picaré un ritme amb les mans.
Entrem en matèria, Vitamina 3. Avui el control tècnic ens acompanya Facu Tenaglia. Al meu costat, com cada setmana, Patricia Martínez de Valdivieso. Bona hora. Dèiem, la investigació en salut serà un dels plats forts del programa d'avui. Començarem amb el doctor Antonio Gutiérrez, responsable de la unitat de linfomes de Son Espases.
Amb ell xerrarem dels nous tractaments per combatre la leucèmia linfàtica. La quimio ja no és l'única opció. La revolució està arribant en els darrers anys amb fàrmacs mancotòxics d'efecte Diana i amb la immunoteràpia CART, que dit de forma de titular seria redissenyar les pròpies cèl·lules perquè en puguin atacar el càncer.
Estic segura que serà una conversa ben interessant, com també conèixer les investigacions que se fan a centres més petits, com per exemple l'Hospital de Can Misses.
Ens acompanyaran els doctors Juan Carlos Amor, cap de servei d'otorrinolaringologia, i Anna Urriticoetxe, a reumatòloga. Descobrireu també com aquests dues especialistes estan connectades amb malalties com la síndrome de Menier i la malaltia de Raynaud.
A la darrera part del programa obrirem la farmàcia de guàrdia per respondre una pregunta.
Com afecta el nadó lactant que sa mare prengui medicaments?
Com sempre, tindrem la intervenció del nostre estudiant de medicina i infermer, Antonio José Navarro, i comptarem amb el psicòleg general Toni Riera López del Amo, a qui plantejarem com ens hem de preparar mentalment davant l'anunci d'una malaltia crònica. Recordeu que tenim un número de WhatsApp que mos podeu escriure, mos podeu enviar àudios de veu o fotografies, és el 646 93 45 01. També un correu electrònic i el Twitter de Vitamina 3 a la vostra disposició.
Tens preguntes sobre la salut? A Vitamina 3 trobarà respostes. Escriu-nos a vitamina3@ib3radio.com o piula a @vitamina3ib3. Tenim temps per dedicar-te. A Vitamina 3, tenim sí a la investigació en salut.
En aquesta secció d'investigació en salut, avui coneixem un tipus de càncer que pot afectar persones sobretot a partir dels 60-70 anys. Es tracta de la leucèmia linfocítica crònica. Per xerrar-ne, han convidat a Vitamina 3 el doctor Antonio Gutiérrez. Ell és responsable de la unitat de linfomes a l'Hospital de Sant Espases i és investigador del grup de clínica i biologia de les neoplàsies hematològiques a l'IDISBA. Benvingut a Vitamina 3, doctor.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes, moltes gràcies per ser avui amb nosaltres. Na Patricia mos fa una breu introducció en aquest tipus de càncer de què xerram.
La leucèmia linfocítica crònica és un tipus de càncer pel qual la medul·la òssia produeix linfòcits en excés, és un tipus de glòbul blanc, i això debilita el sistema immunitari. És la leucèmia més freqüent, representa el 30% de les leucèmies i cada any es diagnostica en Espanya al voltant de 1.800 i 2.400 casos nous. El risc de desenvolupar aquest tipus de leucèmia és major entre les persones de més edat, sobretot pacients d'entre 60 i 70 anys. Com que la població és cada vegada més vella, es preveu un augment de la prevalència d'aquesta malaltia. A les Balears es calcula una prevalença d'entre 3 i 5 casos cada 100.000 habitants.
Doctor Gutiérrez, l'edat seria el principal factor de risc, com comentava ara Ana Patricia?
Sí, el principal factor de risc.
Sí.
¿Se refiere?
Sí.
Bueno, los linfomas en general no son neoplasias que deriven, que tengan una tradición congénita, familiar. Aunque sí que hay unos pocos casos que son familiares. Uh-huh. Muchas veces están asociadas tóxicos del ambiente, hablamos de insecticidas, hablamos de hidrocarburos, algunas sustancias venenos que tenemos en nuestro entorno, que pueden favorecer que haya una transformación maligna de un glóbulo blanco, que en el fondo es lo que es una leucemia de estas características.
Uh-huh. Uh-huh. Sí, que pot tenir també aquest factor de risc que ve de extern, no?, d'aquesta toxicitat que ara deia. I com en altres tipus de càncer, doctor Gutiérrez, imagino que és important la detecció precoç. Són recomanables revisions a partir de certa edat?
Sí, bueno, en principio la leucemia linfoide crónica lo que tiene es que muchas veces se encuentra de forma casi accidental, ¿eh? Uh-huh. Es muy, muy habitual que hoy en día que hacemos hemogramas, hacemos análisis de sangre por cualquier motivo, sí, por revisiones del médico de cabecera, atención primaria, pues se detectan casualmente que hay un aumento de un tipo de glóbulos blancos, que son los que están asociados a esta leucemia, uh-huh, y se nos envían incluso en personas que están totalmente asintomáticas. Uh-huh. Normalmente no es una vigilancia de prevención, como ya digo, que no tiene una tradición familiar, no suele ser congénito, salvo en determinadas familias que a lo mejor sí que tengan varios casos, que en esos casos sí que a lo mejor se puede recomendar hacer estudios. Pero en general es un hallazgo casual y que a partir de ahí pues empieza el proceso diagnóstico o terapéutico si procede.
Uh-huh. Ha participat recentment a una trobada amb altres col·legues hematòlegs de Catalunya, València i Balears, un fòrum de la Mediterrània, per compartir novetats respecte a aquesta leucèmia linfocítica crònica. Doctor, com està avançant la investigació d'aquest tractament, del tractament de la leucèmia?
Sí, bueno, la verdad es que estamos en un periodo totalmente apasionante, ¿eh? Siempre lo comentamos a nuestros estudiantes y nuestros médicos en formación, especialistas, que estamos viviendo unos años muy bonitos, porque hemos pasado sobre todo de años hasta el año 2000, 2000 y pico, en que todos los cánceres en general, pero sobre todo también las neoplasias de origen de la sangre, se trataban con quimioterapia, eran tratamientos muy intensos, que solo los podían llevar determinadas personas, pues jóvenes, con buen estado general, etcétera. Esto ha cambiado y este foro mediterráneo, que desde luego nos unimos gente del Mediterráneo, uh-huh, particularmente pues Cataluña, Baleares, Valencia, también había alguna persona de Murcia, uh-huh, y estuvimos revisando nuevos fármacos muy importantes de diana terapéutica, en el que ya no tenemos que tratar a las personas con quimioterapia, con lo inespecífico que es la quimioterapia, que hace mal a todo, a lo bueno y a lo malo del cuerpo, sino que damos moléculas que atacan puntos muy concretos de la célula mala y la matan solo a ella. Podemos ser mucho más específicos. Esto nos hace, que es una de las partes que yo hablé, que podamos incluso tratar con el mismo tratamiento una persona con leucemia linfoide crónica joven, de 30 años o 20 años, de 40, es verdad que hay pocos con esas edades, pero también una persona de 60, 70, 80, 85 años, le podemos dar, en las guías españolas, está la misma medicación de primera línea y la misma medicación de segunda línea. Esto es algo que no tiene precedentes en el tratamiento del cáncer en general, ¿no?
I imagino que això també ha de millorar molt la qualitat de vida del pacient.
Claro, porque que podamos hacer eso, lo que significa es que son medicaciones que se toleran muy bien. Como se toleran tan bien, y se lo puedo dar a una persona joven o se lo puedo dar a una persona mayor, pero en cualquier caso indica su tolerancia, ¿no? Y eso asociado a la calidad de vida, claro, por supuesto.
I aquests fàrmacs ja són la primera opció? No sé en quin moment se decideix, imagino que en el grau de la malaltia, però que se pot administrar un fàrmac o que pot ser una solució a un fàrmac en lloc d'una quimioteràpia, per exemple.
Sí, sí, totalmente. En la primera línia ja tenim fàrmacs com el ibrutinib, que és un inhibidor de un punto de la célula que se llama BTK y que la mata de forma selectiva. En segundas líneas también tenemos como primera opción fármacos como el venetoclax, que lo que hace es inhibir una molécula que hace inmortales las células malas, ¿eh? El venetoclax mata o anula el efecto del BCL2, que es una molécula que hace que la célula sea resistente, sea inmortal y por tanto resista a la quimioterapia. Al inhibirlo, la célula se hace sensible y muere.
Aquestes coses que ens expliquen aquí els nostres convidats i a més també que pareix, a vegades pareix ciència-ficció, n'hi ha un altre d'argument un poc de ciència-ficció també, que és aquesta immunoteràpia CART, que ha dit, com deia la Patricia abans, un poc en forma de titular seria com redissenyar les pròpies cèl·lules perquè puguin atacar el càncer, és a dir, un linfocit bo que ataqui una cèl·lula maligna. Amb això també s'està fent feina. No sé si és present, és futur immediat, doctor?
Sí, los nuevos fármacos estos que estamos hablando ya son presente, presente real, además desde hace 4 o 5 años. Pero los CARs es presente pero futuro. Sí. Más, estamos todavía más en futuro inmediato, pero realmente, de hecho, nosotros estamos ahora trabajando con el gobierno, con la consellería, para acreditar nuestro centro en Sonespaces para poder hacer CAR-T cells, ¿no? Entonces, ahora estamos en proceso, nos han acreditado una de las compañías que hay, ahora vamos a entrar con la segunda. Pero esto, desde luego, como dice, parece ciencia ficción. O sea, es como el viejo sueño de conseguir educar a nuestro sistema inmune para que sea capaz de destruir y de matar a las células malignas. Esto que normalmente falla en todas las personas que tienen cáncer, pues es un sueño, ¿eh? Entonces, aquí lo que se hace es transfectar a través de un virus a un linfocito, que es la célula efectora que tiene que matar, aparte del sistema inmune, que tiene que matar células malignas, le incluimos que tenga como diana la célula maligna. De esa manera la obligamos a que mate a la célula maligna. Y ya se ha visto, ya está en indicación a nivel internacional y también en España, en determinados tipos de linfoma, el linfoma difuso de célula grande, en leucemia linfoblástica de niños, de personas de menos de 25 años. Ajá. Hay varias de estas neoplasias que ya tienen indicación y es estándar hacerlo. El problema es que es un sistema caro y eso ha hecho que el Ministerio de momento solo haya aprobado unos pocos centros en España. Pero se da, en cierta medida, un agravio comparativo, porque hay comunidades como la nuestra que no tienen ningún centro que trate a personas con CAR-T cells, mientras que una persona que vive en Madrid o Barcelona puede elegir en qué barrio tratarse con CAR-T cells. Entonces, esto es algo que tenemos que resolver y estamos trabajándolo, estamos en proceso de acreditación y yo espero que a lo largo de 2021 o principio del año siguiente pues podamos tenerlo aquí también. Ahora mismo nuestros pacientes lo que están haciendo es tener que trasladarse a estos hospitales en la península para poder recibir un tratamiento.
I aquests tractaments, doctor, estem xerrant de que són tractaments que ajuden a curar el càncer?
Sí, sí, sí. Ahí depende del tipo de patología, las tasas de curación son más o menos altas, el difuso de célula grande pues a lo mejor está entre un 45 y un 50%, en otras incluso más alto, pero y ahora mismo, dentro de la experiencia que hay, cuando, el problema de la curación del cáncer es que es algo un poco genérico. La curación del cáncer, que es que nosotros damos un tratamiento y ya nunca más recae. Bueno, el problema con los CAR T-cells es que estamos hablando de una experiencia de año y medio, dos años. Sí que tenemos pacientes que los hemos tratado hace año y medio, dos años, y que no han recaído. Nosotros en Sun Spaces tenemos varios. ¿Los hemos curado para siempre? Ya lo veremos. Quizá esto habrá que pulirlo, o es posible que sí, igual s'han curado para siempre, esperemos.
Bueno, estem en el camí, no? Que per lo que està contant, estem per un bon camí. D'aquí és importància de la investigació de la que xerram també molt en aquest programa. I, doctor Gutiérrez, el tractament de la malaltia en temps de pandèmia és diferent? Afecta aquesta pandèmia?
Sí, bueno, totalmente de acuerdo, sí. La verdad es que, por un lado, ha afectado en el sentido de que muchas personas no se han atrevido a ir a los centros de salud, no se han atrevido al hospital por miedos, y entonces se han retrasado en algún caso los diagnósticos. Nosotros en Sun Spaces funcionamos sin ninguna lista de espera, cero a nivel de la unidad de linfomas, y en ese sentido todos los casos que nos han llegado se han tratado de forma inmediata, y además hemos tenido la suerte un poco en Baleares que no la ha habido en otras partes de España, y es que el impacto de COVID, de la pandemia, no ha sido tan grave. Habiendo sido grave, que lo ha sido, pero no ha sido tanto como en otros sitios, ¿no? Entonces, nosotros pasamos solo un periodo malo durante la fase de confinamiento, que nos vimos obligados a no poder hacer trasplantes alogénicos, por ejemplo, algunos procedimientos muy complejos, porque teníamos también miedo que si se nos complicaba un paciente no pudiera tener cama de UCI, que este es el gran problema que ha generado la pandemia, ¿no? Pero realmente eso ahora ya no nos está pasando. Ya a partir de junio aproximadamente volvimos a la normalidad y estamos tratando 100% normal. Pero sí que es verdad que nos encontramos ahora casos que habían empezado con sus síntomas y con parámetros que nos dan evidencia de que ya tenían la enfermedad en febrero, en marzo, en abril, y que nos los estamos encontrando ahora. Octubre, noviembre, ha habido una lluvia de casos que estaban ahí ocultos porque no se atrevía la gente a ir a preguntar a su médico.
Ja. I el linfoma és un tipus de càncer molt comú, en general?
Bueno, es un cáncer de los que podríamos hablar quizá también poco frecuentes. Es mucho más frecuente que el cáncer de pulmón, cáncer de mama, son más conocidos, ¿no? Pero bueno, tiene una incidencia media, por así decirlo. No es una enfermedad rara, pero tampoco es una enfermedad muy frecuente.
Molt bé, doctor. Moltes gràcies per haver estat amb nosaltres aquesta estona, per les seves paraules. Ens quedem en la part positiva i també en aquesta reivindicació que deia ara que Sun Spaces s'està acreditant per administrar aquesta teràpia CART, que hi hagi igualtat en aquest tema, no?, a tot el territori nacional. Moltes gràcies per haver estat amb nosaltres aquesta estona, doctor.
Gràcies.
Adéu.
Salut també és mental.
Tenc un cel, tu ja saps de sa ferida. Tenc el cor molt aferrat en pegamento. Tenc els somnis arrombats a la deriva. Tenc sa moto i tenc el sidecar de velcro. Tenc un arbre que se deixa pujar els moixos i una vida que no deixa fer-se un dos. Bugambílies, eucaliptus, naps i cocos, i una dona reflexiona i no dur rodós. I escriurem una cançó en els quatre vents, i ja que tenc molt ben posat l'observatori, i sa lletra mos dirà que et somies.
Toni Riera, benvingut a Vitamina 3.
Hey.
Com va? Bon dia, bones tardes.
Bones tardes,
ara va,
molt bé.
No te sentia. Posam en situació els oients i mos posam en situació nosaltres, ho dèiem en el començament. Mos posam en la situació de que mos diagnostiquen una malaltia greu, ara que vam de xerrar amb el doctor Gutiérrez de la leucèmia i dels linfomes. De la leucèmia, d'aquest tipus de càncer incurable, malgrat que puguem tenir una bona qualitat de vida, com ara estàvem xerrant dels tractaments. Toni, amb una notícia com aquesta, puc pensar que la meva realitat canvia totalment, no?
Sí, totalment. Moltes de les coses que teníem com a fixes, com a les seguretats que podíem tenir en la nostra vida, mos poden caure en terra. I és la gent que mos està envoltant també. Aquestes malalties de la nit en el dia te giren totalment la realitat i fins i tot aquelles que, bueno, en el moment que te la diuen encara potser no tinguis una sintomatologia que t'estigui generant molèsties, però sí que veus per davant el camí que te queda, un camí que de sobte ha tornat com a més incert encara del que s'havia ja de vegades, i moltes vegades amb un tractament que pot ser te deixi encara més topat durant un temps, tot i que sigui pel teu bé, perquè t'ho pugui ajudar, te pot deixar topat i has de decidir què faig jo en aquest moment de la meva vida.
Canvia la realitat i l'objectiu de... Imagina que se comença un procés nou. No sé si l'objectiu d'aquest procés és acceptar la malaltia, conviure amb la malaltia. No sé per on se comença, perquè sé que a tu no t'agrada molt xerrar de fases, no? A vegades diuen a les pel·lícules, bé, ara estàs trist, bé, ara te toca enfadar-te, bé, després ja ho acceptaràs, no? No sé si hi ha aquestes fases d'incredulitat, de dubte, de tristesa, de negació, d'estar enfadat, o quin és un poc el procés?
Sí, bueno, segur que hi ha diferents maneres d'acollir en un primer moment aquesta notícia. I és molt tradicional pensar, com per exemple... en la mort, tots coneixem les fases del dol que va anunciar Elisabet Kubler-Ross, però és una manera d'observar els canvis que se produeixen, que no tenen per què donar-se tots a cada persona, ni a ser de manera seqüencial, però ajuden a saber, bueno, aquesta persona encara no ha paït la notícia o està mostrant una reacció de massa negació, ni ho pensa, ni s'ho creu, ni té pensat iniciar cap tipus de tractaments, que, bueno, si un decideix lliurement i amb tot el coneixement no iniciar un tractament per una malaltia, bé que fa, però si ho fa perquè no vol ni sentir-ne xerrar, doncs potser tenim un problema. Acceptar una realitat com aquesta no és una qüestió d'una hora baixa, doncs vaig a fer una passatgereta i ja està, ja ho tinc acceptat. Allò m'agrada molt pensar en l'acceptació com un diàleg amb una realitat que de vegades la duré millor i de vegades no tant. Això, torno a dir-ho, la mort mos pot passar, fins i tot a persones amb diferents creences, fins i tot religioses, no sempre és fàcil d'acceptar. I una malaltia greu és una qüestió que t'agira totalment i s'ha de dialogar sempre amb aquesta amb aquesta realitat.
I diàleg, imagino que amb un mateix, però abans també comentaves i la gent que t'envolta, no?
Sí,
la família, els amics, que també deuen... És un pes que també està de molta persona.
És un pes important. Sí, la família, totes les persones properes que mos estimen, quan ve aquesta notícia, pues, tenen un paper important i els impacta també. Hem de pensar que quan fem una intervenció psicològica damunt d'aquest fet, i crec que també, mira, podem aprofitar per reclamar des d'aquí, des de la ràdio, que habilitin més places de formació de personal amb especialitat en psicologia clínica i de psicòlegs en el Sistema Nacional de Salut, perquè pràcticament no n'hi ha. I poder tenir un abordatge psicològic que pugui tant ajudar la persona a fer els ajustes que facin falta en el seu estil de vida, o adherir-se en el tractament que li puguin donar, a minimitzar riscos de recaiguda, perquè el comportament moltes vegades té un paper molt important en el desenvolupament de malalties cròniques, i també que pugui ajudar tant a la seva família com a ell o ella a dur el millor nivell de vida possible, és molt important.
Més places, no digues, no, deia això de més places de psicòlegs, que quan dèiem en aquesta secció la salut també és mental, està clar.
Sí, i el mental és social, i quan te capgira tant Hi ha malalties, us heu fixat que hi ha malalties que no sabem si dir una persona té una malaltia o una persona és malalta d'una determinada cosa. També te gira aquest fet. Com t'interpretes? Jo som la meva malaltia? No, jo som molt més que la meva malaltia. Però de vegades també he d'ajudar a que l'entorn no m'estigui recordant tot el temps que jo som una persona amb una malaltia. Això passa molt quan una persona amb càncer comença un tractament en quimio i li cauen els cabells i clar, no vol segons quines mirades, no vol segons quin tipus de tractament, perquè aquesta persona és ella. I cada pic que la gent se la mira de segons quina manera, dius, jo sembla que només són la meva malaltia. I són molt més.
Està clar. Què opines de refranys que diuen això de la sabidoria popular, de que no hay mal que por bien no venga, xerrant d'aquests temes?
És complicat, aquest refrany. És molt interessant perquè quan una persona en concret ha passat, ha superat un episodi complicat de la seva vida, en pot treure profit. Ja sigui una malaltia, ja sigui un accident, una pèrdua, un trauma de qualsevol tipus, diguéssim, o més que un trauma, una mala situació, és vera que pot treure creixement. Però hauríem d'anar alerta a no crear més expectatives a la gent que està passant una malaltia. I és una qüestió que aquí també ajudaria a tenir una bona atenció psicològica. Jo no sé quant de temps mos queda, però ja m'ha passat també una qüestió, una vivència personal. Quan ma mare estava malalta de càncer, que va tenir una recaiguda, i encara estava bé, vull dir, havia tornat a tenir els marcadors i tot, i ella, doncs, una rebaixa pobreta que estava més cap piu, no ho deia massa bé, i jo no vaig tenir res millor dir-li que dir-li, mama, no me digues que estàs enferma, perquè no és veritat. Com que dient, el fet mal estaràs quan estiguis malament. I això, per la meva part, va ser una invalidació molt forta cap al seu malestar. I jo ho feia, fins i tot jo soc psicòleg i tot, en aquell moment me superava la situació. Un no pot ser psicòleg d'ell mateix, un no se pot ajudar en segons quines situacions. I en aquell moment poder, que hagués pogut disposar d'una atenció, que no només l'ajudés a ella, sinó en aquest cas en el poc adequat del seu fill que vaig ser jo, doncs hagués estat molt, molt interessant. Perquè, clar, tots sabem quins efectes tenen els tractaments, els que funcionen. També hem d'ajudar en aquesta persona que té una malaltia a adherir-se a un tractament que la pot ajudar realment. Tot i que pugui tenir conseqüències o efectes secundaris desagradables, però és que és molt pitjor l'alternativa. Per què la gent se'n va a les pseudoteràpies? Perquè no fan res. I quan dic no fan res, vull dir, tampoc fan res dolent en el començament. Després no te curaràs, després encara empitjoraràs. Però un principi sembla que te van passant cosetes, te van fent cosetes, no? Com que la malaltia té un desenvolupament molt lent, o de vegades pues dius, ah, mira, jo estic bé, vaig fent flores de Bach, o pardalades d'aquestes que no funcionen per res més que perquè una persona que tenga ganes estigui ficant del bé a la butxaca. I mentrestant no fas servir tractaments que realment t'ajudaran. Per què? Pues perquè ens han de adherir a tractaments i hem de vigilar les nostres emocions, cuidar les nostres emocions.
Idò, Toni, gràcies per haver donat un poc d'emoció també avui en aquesta secció de la salut també és mental. I com sempre, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres. Bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
Aracel i Bosch, Vitamina 3. Ja tens al teu abast un sistema de nivells per saber quina és la situació Covid-19 de la teva illa o municipi i quines són les mesures amb les quals cuidar-te i cuidar el teu entorn. Entra a coronavirus.caib.es i descobreix com fer front a la malaltia, perquè hi ha moltes coses que sí que podem fer. I ara és més senzill fer-les bé. És una comunicació del govern de les Illes Balears.
Només és lliure el que sap i més lliure el que més sap.
No proclameu la llibertat de volar, doneu ales.
Seguiu-nos, agafeu les vostres ales i voleu amb nosaltres.
Prop de 1.000 programes i 5 temporades en antena ens avalen.
Nura, un viatge fascinant per l'ànima de la nostra societat.
Tots els dimarts i els dijous a les 10 del vespre a IB3 Ràdio, amb Carles Marquès.
Els dissabtes, a les 9 del vespre, a Font de Misteris, les llegendes, els mites i les històries que envolten la nostra terra són els protagonistes.
A IB3 Ràdio, Font de Misteris, amb Xema Font. IB3 Ràdio. A Eivissa i Formentera, escoltau IB3 Ràdio al 93.7 de la FM.
Vitamina 3.
Step one, you say we need to talk. He walks, you say sit down, it's just talk. He smiles politely back at you.
Ha arribat el moment del diari d'un estudiant de medicina amb Antonio José Navarro.
La salud mental es esencial para el mantenimiento de actividades de la vida diaria normales, pudiendo llevar una vida completamente funcional. Debido a la situación actual por la COVID-19, muchos enfermos psiquiátricos han sufrido descompensaciones debido al aislamiento del pasado confinamiento, a la adquisición de medidas de seguridad más estrictas para evitar el contagio masivo y a la menor consulta por parte de los pacientes debido a la saturación de los hospitales. Ciertas patologías como la depresión mayor son altamente invalidantes para el paciente, requiriendo tratamientos efectivos y precoces, pero su detección sin el hecho de que el paciente acuda al servicio de urgencias es bastante complejo. Así también, los trastornos bipolares en fase depresiva sufren un pronóstico similar si se descompensan agudamente en estos momentos. Por ello, se debe recordar a toda la población que sufre patologías mentales que ante cualquier situación invalidante acudan a los servicios de urgencia para ser valorados por su psiquiatra. Estos pacientes no están solos. Los profesionales prestarán la atención necesaria para poder resolver su situación. Esta es otra de las caras de la situación de la COVID-19, la pérdida de evoluciones muy favorables de pacientes psiquiátricos debido a su dificultad en el seguimiento tanto por las medidas sanitarias actuales como por la propia dificultad de adherencia al tratamiento y cumplimiento de este perfil de pacientes. Por ello, debemos colaborar para la estabilidad de los mismos en sus planes terapéuticos y en la detección de episodios de agudización, de su sintomatología para poder evitar tirar por tierra todo el esfuerzo llevado a cabo hasta ahora.
Vitamina 3.
Continuem a Vitamina 3 en nous temes relacionats a la investigació. En aquest cas volíem aturar-nos a la investigació que se fa a llocs relativament petits, com per exemple l'Hospital de Can Missa a Eivissa, investigadors que avancen en la pràctica clínica, que ajuden a ampliar coneixements i que en definitiva porten per millorar el sistema de salut i la salut i la qualitat de vida de la gent. Dos d'aquests investigadors són el doctor Juan Carlos Amor, ell és cap de servei d'otorrinolaringologia de l'Hospital de Can Misses. Benvingut a Vitamina 3, doctor.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. I la doctora Ana Urruticoechea, reumatòloga de Can Misses. Benvinguda a Vitamina 3.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes. No ens heu posat gens fàcil en tantes erres avui, eh? Però crec que me n'assortim, Patricia? Sí. Me n'han sortit. Moltes gràcies per ser nosaltres avui a Vitamina 3. Volia començar demanant-los, per posar-nos en context, si creuen, començant pel doctor Amor, per exemple, si la Covid ha posat de manifest la dimensió social i econòmica de la investigació, la importància de la investigació en salut, doctor.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias. La verdad es que es una buena pregunta porque la COVID ha mostrado que la investigación es vital en nuestra sociedad. Nos ha demostrado que los países que van detrás en la investigación pues son países que tienen problemas para adaptar su economía y países que tienen problemas para convivir y para estar en primera línea en todo, a todos los niveles.
I doctora Urruticoetxea, creu que també se posa de manifest aquesta dimensió social i econòmica de la investigació en salut?
Sí, muy buenas tardes. Muchas gracias por invitarme a participar, a estar con vosotros. Pues la verdad es que la COVID ha hecho un cambio en todo, en investigación, en atención sanitaria y en la vida real de todos nosotros, en la sociedad. Y, por supuesto, también en investigación todos los días sacan más de, vamos, hay miles de artículos en la COVID y luego cada especialidad también está haciendo consensos de la propia especialidad. Entonces, en la Sociedad Española de Reumatología también, pues bueno, tenemos el honor de que también se ha hecho y el honor de haber participado. Entonces, yo creo que es muy importante la investigación y en la COVID pues seguir avanzando.
¿Y vostès per què investiguen? Vostè, per exemple, doctora, ¿per què investiga? ¿Qué le trau de investigar?
Bueno, el tema de la investigación es algo ya en el sentido, pues bueno, ya es al que le gusta investigar, que tiene ilusión, ya pues investiga, aunque el ambiente en el que tenga pues no lo pueda hacer. Yo aprovecho todos los investigadores en los hospitales pequeños, si analizamos el análisis DAFO, que es un análisis de herramientas de estudio, en una institución, como puede ser en nuestro caso el Hospital Calmises, tiene muchas fortalezas, hay excelentes profesionales, pero también tenemos que analizar y trabajan excelentemente, pero hay debilidades analizando el DAFO. ¿Cuáles podemos decir? El personal. Necesitamos más personal, importantísimo. A nivel, hay unas especialidades más que otras, yo hablo de la mía, la reumatología necesita más personal. Y tenemos oportunidades, aquí está la investigación, tenemos que tener, es un hospital puramente asistencial, tenemos que tener la ayuda de Palma, de Mallorca, las instituciones que estén unidas, Palma y Ibiza, ir de la mano para tener esta investigación una oportunidad, las amenazas, todos sabemos cuáles son. Entonces tenemos que luchar por la calidad del paciente, que es lo más importante.
Doctor Amor, ¿vostè qué li atrau d'investigar? ¿Por qué es importante?
Pues la verdad es que estoy de acuerdo con la doctora Urruticoetxea. Es un tema a veces genético, yo creo que va en tus genes, ¿no? No sé, desde que me formé como especialista me enseñaron que la investigación es la base para poder estar al día, para poder dar a los pacientes lo mejor, estar en la excelencia. Creo que forma parte del genoma del especialista del día a día, ¿no? Es un tema quizás personal, no lo sé.
Y para anar avançant, m'imagino, ¿no? Per deixar...
Per
participar i que la gent també pugui avançar. Anem a posar un exemple, doctora, que en aparença és senzill, que és una aplicació, una app, que està a l'abast d'atenció primària, que vostè ha participat en promoure aquesta aplicació finançada per la Societat Espanyola de Reumatologia, que serveix per reconèixer les malalties reumàtiques autoimmunes sistèmiques, que per lo que he pogut llegir no sempre tenen símptomes fàcils de reconèixer i que d'aquesta manera podrien ser derivades més fàcilment a un especialista. No sé si ho he explicat bé, doctora.
Sí, lo has explicado fabulosamente.
Aquest seria un exemple d'una investigació.
Sí, és un exemple, además, hoy en día, que son tan importantes la telemedicina, la telecomunicación y lo que decía Juan Carlos Amor, el doctor, esto lo llevamos en los genes, el que nos hace feliz, vamos, el seguir investigando y, pues bueno, el seguir avanzando y estudiando. En concreto, esta es una app de derivación desde atención primaria, puesto que son enfermedades en ocasiones difíciles de reconocer. Y el médico de atención primaria, pues es muy importante el tener una comunicación con los especialistas. Y esto a raíz, pues bueno, de una inquietud del grupo de trabajo de EACER, que es el grupo de trabajo de enfermedades sistémicas del EACER, me lo pidieron pues participar, ser la coordinadora, y la hicimos con un médico de atención primaria de Madrid, de estas enfermedades, que está también especializado, y nos reunimos pues cerca de 28 expertos a nivel nacional, que tengo que decir que en Ibiza también participamos, con la doctora Carmen Costa, que participó en estos, se hicieron unos algoritmos realizados por un especialista de reumatología y un especialista de atención primaria. Y luego tuvimos la suerte que la Sociedad Española de Reuma pues nos ayudó a costear, porque es un trabajo sin ánimo de lucro, a costear la PC, claro.
Al final m'imagino que en el seu àmbit, tant en reumatologia com en otorrinolaringologia, que a més així com ho enfoca el doctor Juan Carlos Amor, també està molt relacionat amb reumatologia, doctor, el repte és millorar el diagnòstic?
Sí, bueno, aparte le quiero agradecer a la doctora Ortico Echea que haya mencionado a la doctora Carmen Costa, porque en concreto es mi mujer y estaba muy ilusionada en todo este proyecto también. Y la verdad es que, bueno, participar en todos estos proyectos multidisciplinarios, multicéntricos, pues nos hace y nos enriquece personalmente. Y yo creo que al final el que el médico esté contento, esté al día, participe de lo mejor, le da al paciente luego la mejor opción para tener el mejor diagnóstico y el mejor tratamiento.
Vostè, per exemple, doctor Amor, és especialista en la malaltia de Menier, que sí, també intentaré explicar així fàcil, que és un trastorn de soïda interna que pot causar uns marejos, un so intern que s'anomena tinnitus, una possible pèrdua d'audició, però a més vostè ho estudia a partir de esas malalties reumatològiques.
Sí, nosotros hemos estudiado desde hace muchos años la correlación entre las enfermedades reumatológicas y el oído interno. Lo que hemos visto es que no hay nada casual, es decir, las enfermedades reumatológicas son, como decía antes la doctora Urticoechea, multisistémicas, es decir, afectan muchos sistemas del organismo, entre ellos el oído interno, y producen muchos síntomas que a veces nos explican, se explican por lo mismo, por los mismos procesos, por ejemplo, autoinflamatorios, autoinmunes, etcétera, y estos provocan pues pérdida de audición, vértigo, ruidos en los oídos, tinnitus, mareos, etcétera, desequilibrio. Y es verdad, nosotros estamos estudiando la enfermedad de Menier, es un ejemplo típico, porque es una enfermedad en la que se desconoce muchísimo, es decir, antiguamente cualquier persona que tenía vértigo decían, bueno, pues esto posiblemente es una enfermedad de Menier, y lo que hemos ido es puliendo este diagnóstico. Y con muchísimo más detalle hemos ido diferenciando entre una enfermedad de Menier que se puede originar en una migraña, en un dolor de cabeza, por ejemplo, que llamamos migraña vestibular, y otros procesos que también producen enfermedad de Menier, como son procesos inflamatorios que afectan al oído interno. Y esto lo hemos ido viendo aquí en Ibiza también, con la ayuda de mucha gente, de Granada, de Pamplona, de Madrid, etcètera.
Clar, i aquí estan aquestes investigacions que, com dèiem, ajuden en el final a millorar el diagnòstic i m'imagino que estalvien molt de dobbers i ajuden a la qualitat de vida de la gent en el final, no?
Claro. Al final es lo que se trata, es para poder ayudar en la calidad de vida de las personas, de los pacientes, necesita saber y muchas veces son simplemente pues sabiendo y explicando al paciente lo que le está ocurriendo y las opciones de tratamiento más basadas en la ciencia, en la evidencia que decimos nosotros, a veces con eso es suficiente para que el paciente esté tranquilo. Y esa tranquilidad es salud muchas veces. No siempre es dar medicaciones, hacer operaciones. Muchas veces es el conocimiento ayuda mucho a la tranquilidad, al pronóstico del paciente, a que el paciente esté tranquilo, ¿no? Y que se encuentre en buenas manos, ¿no?
I un altre exemple d'aquesta investigació, justament una, ens coincideixen tots dos, la doctora Urruticoetxea i el doctor Amor, que és una investigació que encara no està publicada sobre la malaltia de Raynaud.
Sí.
Aquí crec que l'ha d'explicar el doctor, no?
Pues igual Ana puede también comentar. Uh-huh. Aquí nosotros desde hace tiempo ya habíamos hecho publicaciones sobre una parte de las enfermedades reumatológicas que se llama la esclerosis sistémica, la esclerodermia, y ya habíamos visto que esta enfermedad tenía problemas, alteraciones en la audición, en el equilibrio, en el vértigo. Y hemos querido llevar esto un poquito más allá y hemos visto que una forma de que es el fenómeno de Raynaud, que es muy frecuente. Uh-huh. Y se asocia con mucha frecuencia a esta esclerodermia, pues queríamos ver si tenía relación o no con los problemas y las alteraciones del oído interno. Y en este sentido, pues hemos aprovechado la colaboración de la doctora Urrutikoetxea y sus conocimientos y hemos hecho pues este estudio que ahora está en fase de publicación.
Uh-huh, uh-huh. Doctora, simplemente uh-huh. añadir, darle las gracias al doctor, a Juan Carlos, y bueno, que es muy interesante el tema del Raynaud, uh-huh. porque el Raynaud primario es frecuentísimo, y este no se asocia a enfermedades autoinmunes, y tiene unas diferencias significativas con el Raynaud secundario, que es el que hemos estudiado fundamentalmente en el trabajo de pues con Juan Carlos. Uh-huh. O sea que yo creo que lo que decíamos, hay que poner entusiasmo y crecer en investigación.
Uh-huh. I aquí han posat alguns exemples que n'hi ha més, perquè, per exemple, doctora, vostè també va participar amb el procés o amb el procediment per poder tractar en els pacients de reumatologia en temps de la Covid, no?
Sí, sí, uh-huh. sí, sí. Esto es un posicionamiento que surgió en la Sociedad Española de Reumatología y bueno, hicimos entre tres personas y luego ya se hizo con un grupo que le llaman Delphi para uh-huh. hacer unas encuestas y bien, y bueno, salió la primera edición en mayo, uh-huh. luego ha salido otra en septiembre y muy interesante para el abordaje que desconocemos de esta uh-huh. enfermedad, entonces cómo actuar con los tratamientos de reumatología, inmunosupresores, pues tenemos que estar al día y con estas recomendaciones pues nos ayudan un poco a llevar el día a día que va cambiando, entonces uh-huh. pues estar actualizado és molt important.
Uh-huh. Idò, moltes gràcies a tots dos per les seves paraules, per haver estat aquesta estona en nosaltres a Vitamina 3, el doctor Juan Carlos Amor, que és cap de servei d'otorrinolaringologia de Can Mises, i la doctora Ana Urrutikoetxea, que és la coordinadora en cap de reumatologia a Eivissa. Moltes gràcies a tots dos per les vostres paraules i ens quedem també en la reivindicació inicial, que han d'investigar, han d'assistir, però que necessitem més temps també per investigació. Moltes gràcies a tots dos, enhorabona i bona sort.
Igualment, moltes gràcies a
vosaltres. Moltíssimes gràcies a vosaltres, un plaer.
Gràcies a vosaltres.
Vitamina 3, el suplement de salut d'IB3 Ràdio, a Marcel i Bosch.
IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
Sona Margarita. Quan va començar no venir amb manual, jo era molt petita i ja vaig venir des del primer programa i aquí he après el que és tenir una gran família, tant en les bones com en les dolentes, i que els cas dels vikings no duien banyes.
Sona la Sara. Tinc 6 anys i fa molt poc que vinc a no venir amb manual. I el que més m'agrada és que l'Antoni és tècnic, posi efectes d'endioc.
No venim amb manual, amb Regina Cortés. Dissabte a les 4 del capvespre a IB3 Ràdio.
A les 7 del vespre t'expliquem la crònica del dia i aprofundim en diverses matèries de la mà dels nostres col·laboradors. Informatiu Vespre, de dilluns a divendres a les 7. IB3 Ràdio, serveis informatius. IB3
Ràdio. Esformació.
Patricia, Vitamina 3, obrim la nostra farmàcia de guàrdia. Partim de la base de que la llet materna, que és de lo que xerrarà mare, és el millor aliment per cobrir les necessitats nutricionals del lactant.
S'està començant a demostrar que els beneficis de l'alletament es manifesten anys després.
També està demostrat que la lactància redueix el risc de síndrome de mort sobta del lactant i mort durant el primer any de vida, que disminueix el risc de patir malalties gastrointestinals, respiratòries i urinàries i que, a més, ajuda a prevenir l'obesitat i futures malalties cròniques. L'OMS recomana la lactància materna exclusiva a demanda dels primers 6 mesos de vida.
Com afecta la presa de medicaments per part de la mare al nadó lactant? Idò, aquesta és la pregunta, i per contestar-la hem convidat avui a Vitamina 3 na Gemma Molinero, ella és farmacèutica, és coordinadora del Centre d'Informació del Medicament del Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears. Benvinguda a Vitamina 3, Gemma.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Molt bé, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres avui.
A vosotros.
Beníssim. Aquest és el tema que mos cridava aquesta atenció. Sí. Com afecta la presa de medicament per part de sa mare en el nadó lactant? De fet, n'heu xerrat extensament a la revista mensual del Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears. Gemma, de què depèn poder prendre una medicació quan s'està alletant un nadó?
Bien, pues el principal punto son las características del medicamento. Determinados medicamentos, debido a la forma de administrarse, por ejemplo, aquellos medicamentos que únicamente se pueden administrar por vía parenteral, pues son medicamentos que no se van a poder absorber por vía oral y, por tanto, no los va a poder absorber nunca el lactante. Y esos medicamentos, pues no habrá problema. Otros medicamentos, la toma de medicamentos vía oral, pues esa sí que es verdad que ya intervienen una serie de factores, porque el medicamento lo toma la madre, pues tiene que pasar a la sangre de la madre, luego pasa a la leche materna y luego tiene que pasar al lactante a través de la vía oral, ¿no? Y entonces todo eso son una serie de pasos donde existen una serie de barreras a su vez que dependen pues de las características del medicamento, por ejemplo las características químicas. Claro. Medicamento liposoluble, la barrera en el organismo en general pues también son liposolubles y entonces tienen la posibilidad de paso es más probable, pero luego también el tamaño del medicamento es muy importante, porque hay medicamentos, por ejemplo, las hormonas tienen un tamaño, la insulina, por ejemplo, la insulina es una hormona con un tamaño, por eso hay que ponerla en el organismo vía inyectable, porque es imposible que, dado su tamaño, se pueda absorber por vía oral. Pues entonces ese medicamento va a ser... no va a tener ningún problema.
És a dir, que via oral sí que passa des plasma a la sang, que és la llet materna, en principi sí passa, després dependrà un poc, m'imagino, del tipus de medicament o de la quantitat, les característiques, etc. I com poden saber si afecten el nadó?
Bueno, claro, el que afecte al lactante, eso se hace a través de una serie de investigaciones y se puede ver, por ejemplo... imaginemos pues que aparecen unos cambios en la respuesta del lactante a la alimentación o al sueño, o puede aparecer algún exantema, o puede aparecer algún tipo de agitación, pero en fin, cada vez está más estudiado, porque cada vez se reconoce la importancia de la lactancia materna.
Claro.
O sea, es trascendental para todo, para la introducción que ha hecho, que ha sido perfecta, porque es muy importante. De ahí deriva, de ahí deriva el que siempre se tienda a tener las últimas informaciones y las últimas investigaciones para tener toda la seguridad al administrar los medicamentos y que el lactante pues no se vea privado de ese beneficio. Claro. Que supone la leche materna.
Hi ha fàrmacs, Gemma, bastant recurrents a les farmacioles, com un paracetamol, com un ibuprofen, aquests casos que han de tenir en compte.
Bien, en estos casos, por supuesto, siempre tomarlo de acuerdo con lo que indique el médico, pero por ejemplo, estos dos tipos de medicamentos, en principio no hay ningún problema con que la madre lactante los tome, pues porque la... ¿Hola?
Sí, la sentí.
Ah, perdón. Porque la o sea, lo que pasa a la leche materna es una dosis tan inferior a la dosis terapéutica que no interviene, o sea, que el lactante no sufre ningún perjuicio. Por ello, al contrario, la madre puede tomarlo y puede seguir amamantando a su hijo.
Molt bé. També, si li pareix, poden recomanar un cercador des que xerraven també en aquest article de la revista Escol·legi, que és el cercador Elactància, molt senzill, on poden posar el que ara xerraven, paracetamol, no? I ja te diu, en riesgo bajísimo, no sé exactament com ho posa, no? Però ja te dona la informació, te dona aquest titular, ja veus si hi ha risc o no hi ha risc i ja també pots tenir tota la informació.
És una herramienta estupenda, sobretot para pediatras, para farmacéuticos, que siempre andan faltos de tiempo, y entonces pues ahí están incorporadas las últimas investigaciones y es una herramienta estupenda para el público en general. Bueno, también puede ser interesante, pero siempre todo esto hay que tomarlo con mucha cautela, y siempre de acuerdo con el médico y con lo que disponga i con lo que prescriu.
Exacte, sempre és informació per damunt de tot. Gemma Molinero, moltíssimes gràcies per haver estat aquesta estona amb nosaltres.
Igualmente, gràcies a vosaltres. Igualmente, adiós.
I amb el somriure d'en Gemma acabam aquest Vitamina 3. Gràcies a tots, com sempre, per ser amb nosaltres i fins la setmana que ve. Bringing me along.